El Parlament activa el compte enrere cap a una hipotètica repetició electoral. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui el guió estava escrit, no hi ha hagut sorpreses, només calia resseguir-lo. El president del Parlament, Josep Rull, ha comunicat aquest matí oficialment que ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont tenen ara mateix els suports necessaris per ser investits president de Catalunya i que, per tant, s'activa el compte enrere perquè els trobin aquests suports o, si no, el dia 26 d'agost es dissoldrà la cambra i hi haurà noves eleccions el 13 d'octubre, Sara Riera.
En un ple que no ha durat ni una hora, el candidat socialista ha explicat que dedicarà aquests dos mesos a treballar per sumar els vots d'Esquerra i els Comuns i Junts ha insistit en la viabilitat d'un pacte independentista que necessitaria l'abstenció del PSC, que ja li ha dit de totes les maneres possibles que no ho farà.
O pacte progressista o repetició electoral.
L'aritmètica sorgida de les eleccions del 12 de maig fan possible una majoria independentista per liderar el govern de la Generalitat de Catalunya.
Qui té la clau de volta de qualsevol majoria és Esquerra Republicana, que ja ha advertit tant a socialistes com a juntaires que no donin res per fet. Parlament, Marta Corbalán.
L'aritmètica parlamentària ha deixat Esquerra en una posició clau per decidir la investidura, però els republicans s'han intentat avui expulsar qualsevol pressió i han traslladat tota la responsabilitat de formar govern al PSC i a Junts. Conscients que tant socialistes com Junts volen el seu suport, Esquerra ja els ha advertit que no donin res per fet.
I el Congrés dels Diputats, mentrestant a Madrid, avui és dia de ressaca pel pacte que van arribar ahir a la tarda al PSOE i al Partit Popular per renovar el poder judicial després de més de 5 anys caducat. I ja s'ha sentit alguna proposta perquè hi hagi més acords entre els dos grans partits espanyols. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Ha estat una oferta genèrica que ha llançat Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo a la sessió de control. Tots dos encara es necessiten per renovar altres organismes, però el líder del PP ha respost amb un atac, li torna a exigir a Sánchez la dimissió del fiscal general de l'Estat i que dona explicacions pels casos judicials que afecten el seu entorn. Tot plegat són gesticulacions, segons Sánchez, que fa Feijóo per justificar l'acord davant de l'ala dura del PP.
I a Girona, els Mossos d'Esquadra han trobat l'arma del doble crim de la nit de Sant Joan. És un subfusell que el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha vinculat a les bandes que es dediquen al cultiu i al tràfic de marihuana a Catalunya. Aquí, diu, és on tenim el problema de fons. Girona, Fèlix Martín.
Sí, els Mossos ho tenen molt clar. Catalunya s'ha convertit en terra de producció i les bandes defensen els cultius amb armes cada vegada més sofisticades. Com aquest subfusell Kalashnikov, que va fer servir l'autor del crim i que han trobat a Girona, no gaire lluny del lloc dels fets.
Qui finalment ingressarà a presó és Carlos Navarro, conegut com el Yoyas de Gran Hermano. Potser alguns ho recordareu, el Yoyas el van expulsar de Gran Hermano 2 per haver maltractat un altre concursant amb qui va començar una relació davant de les càmeres.
Tenia un ordre de recerca d'un jutjat de Les Palmes per violència masclista, amenaces i maltractament a la seva exparella, Faina Betancourt, i haurà de complir ara una pena de gairebé 6 anys a presó.
La policia ha detingut a el Yoyas aquest matí a La Noia, on s'havia amagat en una casa Igualada a Montse Gené Riba.
Hola, bon dia. Un gran operatiu amb una trentena d'agents dels Mossos d'Esquadra i també de la Policia Nacional ha irromput a primera hora del matí a la casa que Carlos Navarro Alloyas té, bé, la seva família té, a la urbanització de les Pinedes de l'Armengol, on l'han detingut i l'han portat al jutjat d'Igualada. A quarts d'una, una caravana de 3 cotxes policials ha sortit del jutjat i l'ha portat fins a la presó de Can Brians per complir condemna per maltractament, com dèieu, a la seva exdona.
En canvi, qui ja és lliure a casa seva a Austràlia és Julian Assange. El fundador de Wikileaks l'han rebut, com sentiu, amb emoció, superada una pugna judicial amb els Estats Units que ha durat 14 anys per la filtració massiva d'informació confidencial i susceptible de crims de guerra sobre la intervenció de l'exèrcit americà a l'Iraq i a l'Afganistan. I en temps de cultura us explicarem com s'està rodant la sèrie El Mal, títol provisional, que el 3CAT estrenarà en primícia la pròxima temporada. És un thriller creat per Lluís Arcarazo i protagonitzat, entre d'altres, per David Verdaguer i Àngela Cervantes. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol fa oficial que Manolo González continuarà sent el seu entrenador la pròxima temporada.
Finalment, el club ha descartat buscar un altre candidat i el Catalunya Migdia, el Sergi Andreu, ens explicarà els motius per què han decidit seguir amb Manolo González. El club també, per cert, ha anunciat que Sara Monforte serà l'entrenadora de l'equip femení. Tres blaugranes, Fermín, Cubarsí i Eric García, disputaran els Jocs de París. Avui s'ha fet publicar la llista definitiva de la selecció espanyola de futbol i es confirma, per tant, que Fermín serà l'únic blaugrana que jugarà dues competicions aquest estiu, l'Eurocopa i els Jocs. També hi han entrat quatre catalans més, els porters Joan García Arnau Tenas, més Sergi Gómez i Marc Pubill.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Camps, bon dia.
Bon dia. Destacar quatre accidents que estan complicant la circulació a alguns trams. Congestió molt important a l'AP7 a causa d'un accident entre Granada del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Barcelona amb un carril tallat. A l'accident hi ha implicat un camió. A la C58, retencions a l'alçada de Barcelona, sentit Sabadell, amb un carril tallat. A la C31 sud, a l'alçada del Prat de Llobregat, sentit nord, hi ha dos carrils tallats i retencions a 2 quilòmetres. I quart accident, a la C32, Argentona-Mataró, sentit sud, amb un carril tallat. També retencions importants a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Cada dia que passa una miqueta més de calor.
Doncs sí, cada dia que passa més calor i toca sostre divendres, perquè, de fet, els mapes a 15 dies vista ens donarien el màxim de calor per avui, demà i demà passat. Després, una calor més suau, calor d'estiu, sí, però sense exageracions. Una mica de pols en suspensió no és una gran entrada en aquest sentit. Núvols prims i algun ruixat de tarda al Pirineu.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El rellotge per investir un nou president de la Generalitat o anar a una repetició electoral ja està activat. El president del Parlament, Josep Rull, ha comunicat avui als grups parlamentaris que cap dels dos candidats, ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont, no tenen encara els suports necessaris i, per tant, es posa en marxa el compte enrere de 2 mesos perquè intentin trobar aquests suports. Si el 26 d'agost cap dels dos no ho ha aconseguit, tornarem a les urnes el dia 13 d'octubre. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és l'escenari que s'obre a partir d'ara, Marta?
Doncs a partir d'ara s'esperen 2 mesos intensos de negociacions amb un final incert, però avui tots els partits s'han conjurat, almenys públicament, per intentar evitar una repetició electoral. El candidat del PSC, Salvador Illa, ha insistit que l'única opció viable és un acord del seu partit amb Esquerra i els Comuns.
O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
Des de Junts, el seu cap de files al Parlament, Albert Batet, ha continuat defensant l'opció d'investir Puigdemont amb un acord independentista, però també caldria almenys una abstenció del PSC, que recordem els socialistes han rebutjat de totes les maneres possibles.
L'aritmètica sorgida de les eleccions del 12 de maig fa impossible una majoria independentista per liderar el govern de la Generalitat de Catalunya. Malgrat alguns intentin deslegitimar-la amb els seus resultats electorals, els acords i les aritmètiques parlamentàries.
L'aritmètica parlamentària justament ha situat Esquerra en una posició clau per decidir la investidura, tot i que els republicans han intentat expulsar avui qualsevol pressió i han insistit que la responsabilitat és del PSC i de Junts. El president del grup d'Esquerra, Josep Maria Jové, els ha advertit que no ho posaran fàcil, ni els uns ni els altres.
Senyores i senyors de Junts, no tenim per descomptats els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres. I senyors i senyores del PSC, no donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es considerin d'esquerres com ho som nosaltres.
Però a banda de convèncer Esquerra, el PSC també hauria de seduir els Comuns per tenir majoria i Junts per Catalunya hauria de sumar la CUP a un hipotètic acord independentista. Serà fàcil arrossegar Comuns i CUP?
Doncs el PSC dona pràcticament per fet el suport dels Comuns i avui la seva líder, Jéssica Albiach, ha demanat a socialistes i a republicans que no s'aixequin de la taula i arribin a un acord.
Negociar, negociar i negociar per arribar a un bon acord. I aquí ningú es pot equivocar. Això no va de xecs en blanc, això no va de passar el rodillo i tampoc va de tacticismes. Això va de bona voluntat negociadora.
La CUP, en canvi, ha allunyat l'opció d'una investidura de Puigdemont que hauria de comptar, com dèiem abans, també amb una abstenció del PSC. La diputada Laia Estrada ha estat contundent.
Per naltros, per tant, és impossible donar suport a aquestes forces i diem ben clar que no facilitarem de cap de les maneres el retorn de la sociovergència.
I per si algú en tenia dubtes, després de l'anomenada Operació Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, el líder del PP, Alejandro Fernández, ha volgut deixar clar que no donarà suport a Salvador Illa si no trenca amb l'independentisme.
¿Para qué sirve votar a Salvador Illa? Pues ya les avanzo, para nada. Ciudadanos de Cataluña, me temo que el PSC os ha vuelto a engañar.
A partir d'ara, doncs, Òscar, dos mesos de negociacions intenses aquí al Parlament.
Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez estén la mà a Alberto Núñez Feijóo per arribar a més acords l'endemà de pactar la renovació del poder judicial. El líder del PP, però, no sembla disposar a firmar una treva. Ja li ha reclamat, a canvi, la dimissió del fiscal general de l'Estat. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Com ha valorat Pedro Sánchez l'acord al qual van arribar ahir a la tarda el PSOE i el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial?
El president espanyol ha celebrat un acord que diu és positiu, no s'ha volgut aturar en retrets pels 5 anys de bloqueig i amb altres òrgans pendents de renovar amb el PP, Sánchez s'obre a més acords.
Pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer y creo que es motivo para felicitarse. Quedan 3 años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Era la resposta a la pregunta d'un Feijóo rebut amb aplaudiments de la bancada popular. El líder del PP ha justificat davant dels seus que l'acord compleix les seues exigències i ha contestat la proposta de pactes del president espanyol amb una contraoferta.
Pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia. Y tercero, señoría, que se siente usted y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial.
A més de paraules, estrella de damunt Sánchez les gesticulacions, ha dit, de Feijóo per marcar perfil davant de l'ala dura del seu partit. El president espanyol ha dit que la legislatura segueix i ha sortit als passadissos la ministra d'Hisenda per anunciar que engega la tramitació dels pressupostos del 2025. Maria Jesús Montero deixa la negociació per després de l'estiu i emplaça els partits independentistes a no posar línies roges.
Nunca con ningún partido político hasta que no se acuerda se puede dar ni nada por hecho ni nada por cerrado, pero yo voy a esas reuniones con el ánimo de poder llegar a acuerdos, de poder pactar, porque más allá de otras cuestiones políticas no se puede vincular al proyecto de presupuesto todos los demás acontecimientos.
Enguany, el govern espanyol, recordem, va haver de prorrogar els pressupostos per la falta d'acord amb els seus socis.
Els Mossos d'Esquadra han trobat a Girona mateix l'arma del doble crim que hi va haver la nit de Sant Joan. És un subfusell que el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, vincula a les bandes que es dediquen al cultiu i al tràfic de marihuana. Girona, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. La discussió que va desencadenar el crim sembla clar que no va tenir res a veure amb el tràfic de drogues, però sí el fet que el presumpte autor tingués aquest subfusell a casa. Va fugir de Girona després de matar dues persones i ferir-ne dues més, i encara no se'n sap res, però va abandonar l'arma i la policia ja l'ha trobada, segons ha confirmat el conseller d'Interior en funcions al matí de Catalunya Ràdio.
L'arma ha estat localitzada, però l'important és el que va passar, no? L'important és doncs, que, derivat de la comercialització i la producció de marihuana en el nostre país, hi ha la proliferació de més armes i, per tant, doncs, una cosa va lligada amb l'altra. Nosaltres tenim aquí un problema vinculat a la comercialització de la marihuana.
Joan Ignasi Elena també ha confirmat que la vigilància policial al barri de la Font de la Pólvora de Girona es manté.
I també hem enviat el GEI, és a dir, si hi ha un reforç policial per garantir la seguretat i la tranquil·litat del barri.
El conseller participarà demà a Girona en una reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat. Mentrestant, els dos ferits en el tiroteig, un dels quals menor, continuen hospitalitzats.
I el jutge ha ordenat l'ingrés a presó de Carlos Navarro, conegut com el Yoyas de Gran Hermano, a qui han detingut aquest matí en una casa de la Torre de Claramunt, a l'Anoia. Haurà de complir una condemna de gairebé 6 anys per violència masclista, amenaces i maltractament a la seva exparella, Faina Betancourt. El Yoyas portava fugit de la justícia des de l'any 2022. En l'operatiu hi han participat 30 efectius policials dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional. Als jutjats d'Igualada hi tenim la Montse Gené Riba. Bon dia.
Hola, bon dia. Ara Carlos Navarro, el Ioias, ja és a la presó de Cambrians. Tot ha anat molt ràpid. Cap a primera hora del matí, un operatiu amb 30 agents dels Mossos i també policies nacionals ha irromput a la casa de la seva família on estava tancat i se l'han portat detingut cap a Igualada. Aquí ha declarat davant del jutge i ha sortit en una caravana de 3 vehicles policials cap a la presó on ha de complir condemna de prop de 6 anys per maltractaments i lesions a la seva exparella, a qui va conèixer al concurs de Gran Hermano. Ell havia eludit l'ingrés a la presó, va començar una fugida, sembla ser que s'havia amagat al bosc i des de feia un temps estava aquí. El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha mostrat satisfet de la detenció.
És la mostra més de que es tarda més o menys, però al final qui ha de ser detingut és detingut i qui comet un delicte, doncs ho paga, no? I aquesta és la nostra funció com a Conselleria Interior i els cossos de seguretat del país.
És una urbanització entre pins i muntanyes amb moltes cases tancades. Alguns dels veïns no volen parlar amb els periodistes sobre si l'havien vist o no. Hi ha el rumor que això se sabia i havia corregut entre el veïnat. L'únic que ha volgut parlar diu que no l'havia vist, però que en tenia indicis.
No, a ell no. Se ve que no salía para nada. Un vecino nos dijo que lo había visto incluso mirando por una ventana. Por la parte de atrás, pero no hemos visto nunca nada.
Els habituals del bar de l'Associació de les Pinedes de l'Armengol en parlen, però en públic diuen que no l'havien vist, que fa temps sí que venia per aquí. A la seva casa s'hi han quedat els seus dos gossos.
Els que tenim una edat sabem perfectament qui és Carlos el Ioias, però els que no tenen aquesta edat potser no ho saben. Ana Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Carlos Navarro es va fer famós el 2001 a Gran Hermano 2, però qui és exactament el Ioias?
El seu sobrenom prové d'aquesta expressió que feia servir sovint al programa.
A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde el imbécil. Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
El Ioias el van expulsar de Gran Hermano 2 per haver maltractat un altre concursant amb qui va començar una relació davant les càmeres, Faina Betancourt. El cas va tenir tant de ressò que s'hi van posicionar partits polítics i entitats socials. Després va col·laborar en programes de televisió, va formar part de la campanya de Ciutadans del 2010 i el 2015 es va presentar per ser alcalde de Vilanova del Camí, a l'Anoia, amb una llista independent. La seva parella el va denunciar per maltractaments i el van condemnar a 5 anys i 8 mesos de presó.
Julian Assange ja està en llibertat. 14 anys després de la filtració massiva de documents confidencials dels Estats Units, el fundador de Wikileaks ha tornat a Austràlia, al seu país, ara com un home lliure. Hi ha hagut crits i aplaudiments, com sentim, a l'aeroport de Canberra, on ha arribat en un avió privat i on l'ha rebut família, seguidors i desenes de mitjans, Eva Pineda.
El fundador de Wikileaks ha sortit de l'avió amb el puny alçat, saludant tothom, i després se fos en una abraçada, primer amb la seva dona i després amb el seu pare. No ha fet declaracions, molt emocionada Estela Sánchez. Ha demanat que li donin una mica de temps i de privacitat. Julian Assange ha quedat en llibertat de matinada després de formalitzar el pacte amb els Estats Units. Davant un tribunal de les Illes Marianes, un territori nord-americà del Pacífic, el periodista australià ha hagut de reconèixer-se culpable del delicte de divulgació de secrets, entre els quals informació sensible de la intervenció dels Estats Units a l'Iraq i l'Afganistan. L'exjutge Baltasar Garzón, coordinador de la defensa, ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que l'acord li ha deixat un gust agradós.
Somos conscientes del aviso de Estados Unidos en este caso, ¿no? Si dais información que nos afecte, aplicaremos extraterritorialmente la ley de espionaje, ¿no? No es un mensaje bueno, pero yo creo que al final la libertad de expresión y de libertad de prensa ha triunfado.
La defensa de Sánchez encara té dos fronts oberts. Reclama un indult perquè la condemna no afecti la llibertat d'altres periodistes i també la recollida de fons per pagar el vol privat que ha avançat de moment el govern australià.
I Rússia manté el secretisme sobre el cas del periodista nord-americà Evan Gershkovich, a qui han començat a jutjar per espionatge. Ha estat en una vista a porta tancada i on ell se l'ha vist breument, amb el cap rapat, dret darrere una paret de vidre i saludant algun conegut, Albert Manyà.
Sí, després de la primera vista en un jutjat de Yekaterinburg, als Urals, el fiscal ha explicat a la premsa que l'acusa de recollir informació secreta d'una empresa militar per passar-la a la CIA, als serveis secrets dels Estats Units. Però no ha dit en què es fonamenta el cas ni les proves que tenen. La propera vista s'ha fixat pel 13 d'agost, un espai de temps que tampoc s'ha justificat. És el primer periodista occidental acusat d'espionatge a Rússia des de l'època soviètica i s'enfronta a una pena de 20 anys de presó. El periodista del Wall Street Journal, detingut fa 15 mesos, sempre ha negat els càrrecs i l'ambaixada nord-americana acusa el Kremlin de fer-los servir per objectius polítics. El govern rus no ha negat un eventual intercanvi de presoners i s'ha limitat a demanar silenci per treballar.
Els Estats Units i Alemanya avisen Israel i la milícia libanesa Hezbollah que un error de càlcul pot fer esclatar una guerra regional. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, mentrestant, acusa directament els governs occidentals d'estar al costat del primer ministre Netanyahu i d'alimentar un conflicte que seria un desastre pel Pròxim Orient. L'augment de la tensió i la violència a la frontera entre Israel i el Líban és cada vegada més evident. Fins allà s'hi ha desplaçat la corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3, Roser Oliver. Bon dia.
Bon dia. 3 de la tarda, frontera entre Israel i el Líban. Sona una sirena i immediatament es divisen dos drons llançats per Hezbollah. La defensa antiaèria israeliana els intercepta, però les restes cauen a un camp i comença un incendi que s'expandeix ràpidament. A les últimes setmanes, en aquesta banda de la frontera ja s'han cremat més de 1.000 hectàrees degut als atacs de la milícia xiïta. Una conseqüència de la tensió que es viu a la zona, on la possibilitat d'una guerra total sembla cada vegada més a prop. Segons el Yitzhak Cohen, un dels pocs residents que no ha abandonat casa seva, cal evitar la guerra com sigui.
Necessitem un acord perquè si comença una guerra, després el que acabaran fent les dues parts és arribar a un acord. Per tant, fem-ho ara i no després de la guerra, quan molta gent ja haurà mort.
Més de 60.000 residents de l'àrea fronterera han estat evacuats des de l'inici de l'escalada bèl·lica. Lofer Moscovich és un dels desplaçats forçosos. Ara viu a uns 60 quilòmetres al sud. Avui ha tornat per donar un cop d'ull als camps d'alvocats del kibbutz on vivia fins al 8 d'octubre.
Aquesta carretera és una carretera vermella. Ens poden disparar en qualsevol moment. Estem molt a prop i és molt perillós.
Lofer ens ensenya com els incendis han calcinat part de la collita. Diu que així no es pot viure i fa responsable al govern d'haver abandonat el nord, on la majoria d'evacuats no veu cap perspectiva immediata de poder-hi tornar. Molts creuen que l'única solució és que Israel passi a l'atac i acabi amb Hezbollah d'una vegada per totes.
Catalunya migdia.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/festival.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periódico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
8 famosos s'enfrontaran en un campionat per veure qui improvisa millor la cuina.
Charlie P i Tomàs Molina.
Soc una tempesta a la cuina.
Andreu Joanola i Joel Díaz.
Marc, on és la petxuga? Em pots ajudar?
Mac Lari i Carmele Marchante. I Mique Núñez i Marta Torné.
Que guanyi el millor. I la millor soc jo.
Cuina com puguis. Estrena a la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'Audiència de Barcelona jutja 3 persones acusades d'agredir sexualment i induir a la prostitució 3 menors tutelades per la Generalitat al CRAE Cairós del Poble Sec de Barcelona. Una de les víctimes, que ara ja és major d'edat, ha assegurat al tribunal que al pis dels processats era habitual la prostitució de nenes. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. Era habitual a canvi de petites quantitats de diners, entre 30 i 50 euros, i si les noies no en tenien prou amb l'incentiu econòmic, els posaven substàncies a les begudes perquè tinguessin una actitud dòcil, ha dit la testimoni. El modus operandi era captar-les a través d'Instagram perquè acudissin al pis del Clot. La denunciant ha explicat que ella va tenir una relació amb un dels processats durant 3 mesos i acudia al pis. En el seu cas, el sexe va ser consentit, però tot va canviar quan va trencar amb ell i va anar al pis a recollir les coses amb una companya del CRAE de 16 anys. Les acusacions afirma que va patir, aquesta noia, 4 agressions sexuals. Ella va veure poc perquè la van sedar.
Sí, cuando abrí la puerta he visto a Gisela encima de Miguel con una cara Gisela diciéndome como que no, que la sacara de allí. Pues...
Els 3 processats s'enfronten a penes d'entre 14 i 20 anys de presó.
El consum de drogues a tot el món ha augmentat un 20% a l'última dècada, segons l'últim informe mundial de l'ONU. Durant el 2022, 292 milions de persones van consumir algun tipus de droga de manera habitual o esporàdica. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quina és la droga més consumida?
Doncs en un 80% de casos, el cànnabis, amb un total de 228 milions de persones, i segons l'ONU és la droga que causa més hospitalitzacions per psicosis i d'altres trastorns mentals. Per darrere se situa el consum d'opiacis, seguit de les amfetamines i la cocaïna, que experimenta un auge important tant en la producció com en el consum, sobretot després de la pandèmia. Aquest informe sobre el consum de drogues també alerta del renaixement de drogues psicodèliques en retirs o experiències espirituals. Estem parlant de l'LSD, MDMA o la ketamina, que en aquest context es consumeix sense control amb suposades finalitats terapèutiques. Finalment, l'ONU també alerta que estan emergent al mercat noves drogues sintètiques que són fàcils i barates de fabricar i que suposen una amenaça per la salut pública.
La Generalitat va executar l'any passat el 90% de la inversió prevista a Catalunya. La consellera d'Economia en funcions denuncia l'incompliment de l'Estat, que al primer semestre de l'any 2023 va invertir a Catalunya només el 16% del que havia pressupostat Pilar García.
I en el quinquenni 2018-2022, la Generalitat ha gastat el 87% del previst i l'Estat el 50%. Per la consellera en funcions, Natàlia Masguix, això perjudica ciutadans i empreses.
L'Estat ha deixat d'invertir la meitat del que havia previst, el que es tradueix en més de 4.000 milions d'euros que l'Estat havia promès però que no ha executat. Qui pateix les conseqüències d'aquesta desídia és indubtablement la ciutadania i el teixit empresarial. I la infraestructura ferroviària n'és un bon exemple.
Segons Masguix, les dades avalen que cal un finançament singular per a Catalunya perquè pugui tenir tots els recursos que necessita.
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 200 milions d'euros per reduir les desigualtats en 23 dels 73 barris de la ciutat entre el 2025 i el 2028. El nou pla de barris prioritza Ciutat Vella i l'Eix del Besòs i incorpora els barris de muntanya. Ajuntament, Jordi Corbalan.
El nou pla de barris incrementa més d'un 30% el pressupost i arribarà a 23 barris de 7 districtes de la ciutat, 4 barris més que l'edició anterior. Dedicarà més de 100 milions d'euros a la millora de l'espai públic i equipaments, 35 milions a escoles i projectes educatius, 32 milions a projectes socials i 20 milions a rehabilitació d'habitatges. El pla de barris arribarà al 26% de la població barcelonina que viu en barris en situació de vulnerabilitat més acusada o amb més dèficit d'inversions, tal com explica l'alcalde Jaume Collboni.
Reforçar els barris més vulnerables de la nostra ciutat perquè cap barri quedi enrere del progrés i de la prosperitat general de la ciutat de Barcelona.
Ciutat Vella tindrà un pla únic per als seus 4 barris amb una inversió de 20 milions d'euros en projectes de millora de l'espai públic. Als barris de muntanya, de les Planes, Sant Genís, Montbau i la Teixonera es faran actuacions de millora de l'accessibilitat. També hi haurà una actuació específica per prevenir desigualtats socials a la nova Marina del Prat Vermell, que està en ple creixement de població. El nou pla de barris posarà l'accent en aspectes com l'ocupació, l'educació, la salut mental i l'emergència climàtica.
Per cert que la justícia ha tombat la reforma de la Via Laietana de Barcelona aprovada durant el mandat d'Ada Colau, segons que ha passat La Vanguardia i ha confirmat Catalunya Ràdio. El jutjat contenciós administratiu ha revocat l'acord de l'Ajuntament per fer el primer tram de les obres i dona per la raó, per tant, a la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures. Probablement a la pràctica tampoc no tindrà cap conseqüència, ja que les reformes no es revertiran. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme.
Seguim amb les obres tal com estan previstes. La sentència afecta un tram que les obres ja han acabat i, per tant, seguim amb el calendari d'obres en la resta de Via Laietana. Recordem que hi ha més recursos interposats sobre aquest projecte de Via Laietana. La immensa majoria d'aquests recursos han desistit.
L'Ajuntament recorrerà la sentència. El 82% dels pisos de lloguer a Catalunya són ineficients energèticament, estan, per exemple, mal aïllats. Són dades d'un informe de l'Observatori del Lloguer i la Societat de Taxació, Mireia Sala.
Són habitatges que tenen els certificats de qualificació energètica més baixos, molts construïts abans del 1980. L'autor de l'estudi, Sergio Cardona, demana que es prenguin mesures. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Requiere una inversión importante, para eso están los fondos Next Generation, los fondos europeos, rehabilitar viviendas, rehabilitar edificios. Si queremos reducir el consumo energético, necesariamente tenemos que mejorar estas viviendas.
Unes dades que preocupen entitats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que alerten que un pis mal aïllat suposa, entre d'altres, no poder mantenir una temperatura adequada. Irene González, portaveu de l'entitat, reclama a les administracions que destinin recursos perquè els propietaris tinguin els habitatges en les condicions adequades.
A països com França, el que es fa, per exemple, és que els pisos no es poden llogar si no compleixen unes certes condicions en termes de certificacions energètiques. Per tant, priorització de les persones en situació de vulnerabilitat, rehabilitacions energètiques integrals amb subvencions.
Ara com ara, l'Estat espanyol és obligatori que un pis tingui el certificat energètic per llogar-se o vendre's, però encara no cal que compleixi cap nivell de qualificació.
Crit d'alerta de 7 alcaldes del sud del Segrià que asseguren que estan desbordats per l'arribada a la zona de milers de persones que busquen feina a la campanya de la fruita. Reclamen més vigilància policial, però també que reforcin els serveis mèdics i la gestió dels residus. I també demanen ajudes per evitar la sobreocupació d'habitatges. Serós, Estela Bussoms.
El Front Comú s'ha fet evident en una compareixença conjunta amb representants de Serós, Aitona, Massalcoreig, Alcarràs, La Granja d'Escarp, Torres de Segre i Soses. Sumen uns 20.000 habitants que es dupliquen durant els mesos de la campanya i insisteixen que no tenen recursos per gestionar la situació de forma digna. Les queixes no són noves, però es continuen sentint sols. Sentim l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, i el de Torres de Segre, Axel Corcó.
Necessitem mà d'obra, doncs necessitem més metges, necessitem més dispositius policials.
Aquestes problemàtiques d'higiene i de salut pública generen malestar en la població, que acaben generant problemes de racisme, de xenofòbia i entre els nostres pobles, que des dels ajuntaments hem de tenir la responsabilitat d'evitar, i no tenim prou força per evitar-ho.
Exigeixen, a més, que es convoqui una junta de seguretat específica per al Baix Segre. La majoria de temporers treballen, però també n'hi ha que dormen al ras a l'espera d'una feina que difícilment arribarà si no tenen papers. Per això, una de les demandes que fan a l'Estat és que concedeixi llicències temporals per treballar les campanyes agràries. L'Ajuntament de Lleida té la seva pròpia realitat, però també s'ha sumat a les reivindicacions dels municipis del sud de la comarca.
Passant 2 minuts a 2 quarts, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ja sabem que les eleccions europees han portat un ascens de l'extrema dreta.
Al matí de Catalunya Ràdio, tota l'actualitat amb tots els protagonistes.
Un moment. Heu de felicitar la meva mare, que es diu Ruth.
Et despertem de la millor manera.
Tu no t'has casat?
No, tinc tota una vida...
Un matí ple d'històries.
No, sí que m'he casat, ostres, m'ho havia oblidat. Sí, a l'Ajuntament.
I sempre, de bon humor.
Suplaré, i la Caperucita...
No, aquest no era el conte. No, la Caputxeta, el llop no bufa.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hola, sabies que a les residències Vallesol també hi pots fer una estada d'estiu? Sí, i els apartaments que tenim en alguns dels nostres centres també. Reserva ara una estada al 924 24 25 o bé a vallesol.es. Disposem de 4 centres a Barcelona. Escull-ne un i reserva plaça. A Vallesol, nosaltres ens coneixem, ens cuidem, ens estimem.
Que per què sóc un pluser?
perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova.
Catalunya migdia.
I... Venga, cuadros y... ¡Acción!
Aquí está un otro cop.
En una Barcelona deserta i fantasmal, confinada per la Covid, la policia busca un assassí en sèrie d'indigents. És la nova sèrie de 3CAT que aquests dies s'està rodant a la Zona Franca sota el títol provisional de El Mal. La Montse Mas ha assistit al rodatge aquest migdia.
Lluís Arcarazo és el creador d'aquesta història inquietant sobre un assassí de sense sostre en ple confinament que s'inspira en fets reals.
Es van produir una sèrie d'assassinats de persones sense sostre i d'aquí sorgeix una mica la idea. Nosaltres ens inspirem amb aquests fets que són reals per després explicar una història de personatges portats molt al límit, que són les persones que estan intentant atrapar aquest assassí en sèrie i al mateix temps protegir les persones sense sostre.
Els encarregats de perseguir l'assassí són David Verdaguer i Àngela Cervantes, que amb aquesta sèrie fan per primer cop de policies.
És la primera vegada, sí. I en pandèmia però està guai perquè es confia una sèrie d'època, però d'una època no gaire passada i revisitant allò que ens va semblar tan estrany i tan apocalíptic.
També d'alguna manera ho vam viure com, no?, des de dins de casa i ara com tenim l'oportunitat de viure d'alguna manera, sobretot també perquè hem rodat molt de nits, recrear com aquesta Barcelona buida però des de fora de casa.
Però crec que és important perquè la gent ha situat que és dels creadors de nit i dia i crec que saben el que hi ha, no? Vull dir que sí que el thriller està garantit.
Marta Païssa dirigeix els 8 episodis de 50 minuts gravats en català en la versió original. La sèrie, coproduïda amb Mediapro, s'estrenarà la temporada que ve.
La ficció espanyola avança molt a poc en la representació de la diversitat al cinema i a la televisió. L'informe anual de l'Observatori de la Diversitat en Mitjans Audiovisuals assenyala que augmenta el nombre de personatges LGTBIQ+, però denuncia que estan estereotipats. Montse Camps.
Els personatges del col·lectiu estan concentrats en poques produccions i les trames no desenvolupen bé els personatges. Jorge Gonzalo és un dels responsables de l'Observatori.
Suelen ser todavía muy asociadas esas tramas a cosas que tengan que ver con la búsqueda de pareja, sexualidad, discriminación en la familia, la promiscuidad. Es decir, todavía asociamos mucho todo lo que tiene que ver con LGBTIQA+. La única forma que tenemos de abordarlo es desde una perspectiva sexo-romántica.
L'informe, d'altra banda, destaca com a bona notícia que l'any passat va augmentar la representació de dones.
Y se nota un cambio probablemente más estructural dentro del audiovisual que puede tener que ver con la ley del cine, por ejemplo, que le da mucha importancia a los equipos femeninos a la hora de dar ayudas.
Alhora, hi ha hagut un estancament pel que fa a personatges racialitzats i amb discapacitat.
I anem a estrenes de plataformes. Avui arriba a Apple TV Plus la sèrie Tierra de Mujeres, rodada a l'Empordà.
My name is Gala Scott. Yesterday, my life...
Es tracta d'una adaptació d'una novel·la de la periodista Sandra Berneda i està protagonitzada per Eva Longoria i Carmen Maura Margarriga.
Eva Longoria és una dona de classe benestant que fuig dels Estats Units per les irregularitats financeres del seu marit i es refugia al poble natal de la seva mare, que és en aquest racó de Catalunya. Ariadna Gil i Pep Anton Muñoz també hi apareixen. Però hi ha tres sèries noves més destacades. A Movistar Plus, El tatuador de Auschwitz, que narra la història d'amor real entre dos jueus que es coneixen en aquest camp de concentració. A Disney Plus, The Veil, Red de Mentires, un thriller d'espionatge amb Elizabeth Moss, la protagonista del Conte de la Serventa, i a Filmin, la sorprenent minissèrie The Way. A tot això, Prime Video estrena el documental Soy Celine Dion, un retrat íntim de l'artista canadenca que accedeix a parlar obertament de la malaltia que li dificulta seguir cantant i actuant.
Passant 8 minuts de dos quarts, ja tenim cançó d'estiu d'ICAT. És Iaia, i la canta Mamaduixa.
I no sé quan va ser que ens vam fer grans. Sembla que hi ha algú que s'ha arreglat.
Mamaduixa dedica el tema a la seva àvia materna, que el va criar durant la seva infantesa. Fins ara la cançó només l'havia interpretada en directes i finalment ha decidit gravar-la després de les peticions dels seus seguidors. L'artista n'ha parlat avui al programa Els Experts d'ICAT.
Espero que sí, que se t'avengui cançó a l'estiu, la veritat. Jo crec que això ho fa més real, i ho fa molt més real que realment l'he tret perquè la penya la demana. És que a mi això em flipa. Saps què vull dir? Que és que realment, tot i que a xarxa sempre dramatitzes tot més, tothom, o sigui, a cada bolo apareixien després 10-12 missatges dient, hòstia, la iaia, treu-la, sisplau.
Les fotografies del barceloní Leopold Samsó inauguren la temporada d'exposicions d'estiu del Palau Solterra de Torrella de Montgrí, al Baix Empordà. S'hi poden veure els seus retrats més famosos de personalitats del món de l'art i la cultura i també imatges inèdites. Torrella de Montgrí, Núria Peraire.
Hola, bon dia. La publicitat li va permetre a Leopold Samsó guanyar-se la vida i poder dedicar el seu temps al que li interessava, fer retrats en blanc i negre a diferents artistes durant els anys 80 i 90. Pau Riba, Barceló, Tàpies o Dalí formen part de l'exposició.
Perquè això ho feia molt pel meu cantó. No ho feia per guanyar diners, sinó ho feia perquè m'agradava. Tots aquests treballs, excepte el de la tribu amazònica, tot el que més està fet per carinyo a la fotografia, no?
La mostra també recull la Barcelona canalla dels anys 70, els seus viatges a Equador i al Marroc i fotografies més actuals d'Islàndia. I sense cap pudor, Samsó ens explica que algunes de les imatges estan fetes amb el telèfon mòbil.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Manolo González seguirà sent l'entrenador de l'Espanyol també a primera.
En un primer moment semblava que el club volia buscar un substitut amb més experiència, però finalment aposten pel tècnic que els ha dut a primera divisió.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sentíem el CEO de l'Espanyol, Mauyé, dient això.
L'entrenador que tenim ara sempre és una de les opcions a valorar. No podem fallar. L'entrenador és una de les decisions més importants en aquests moments.
No podem fallar amb la decisió del tècnic, deia. En un primer moment és cert que l'Espanyol es plantejava buscar alternatives a la banqueta, però finalment avui han confirmat que renoven Manolo González. I, de fet, el Sergi Andreu, ahir al Tot Costa, Sergi, ja avançaves que el que estaven fent era negociar precisament la renovació de Manolo González. Per què decideixen apostar per ell?
Doncs mira, decideixen apostar per ell perquè volen premiar-lo i reconeixen la bona feina que ha fet en aquest últim tram de temporada, en aconseguint l'ascens de l'Espanyol a primera divisió en un tram de 16 partits on en Manolo només n'ha perdut un, l'Espanyol, i a banda de premiar-lo, confien en la manera de fer i en la manera d'entendre el futbol de Manolo González. No només això, sinó que també ha tingut un pes important en la decisió el fet que Manolo González té el suport de tot el vestidor. Els jugadors estan amb el tècnic, creuen en les seves idees i, per tant, són tres elements que han acabat decantant o decidint per part de la direcció esportiva i del club que Manolo González ha de ser el tècnic la propera temporada, més un altre d'opcional. És el tècnic de l'ascens, només ha perdut un partit en aquests 16, 6 victòries i 9 empats. A més, ha aconseguit que l'equip es converteixi en un equip molt sòlid en defensa. Només ha rebut 7 gols en aquests 16 partits i als seus 45 anys doncs, hi arriba el premi de poder entrenar a primera divisió després d'haver passat pel Badalona, la Muntanyesa, la Penya Esportiva i el filial de l'Espanyol. Per tant, Manolo, demà l'escoltarem a la sala de premsa. Demà hi haurà valoració de la temporada per part de Mauyé Bou, de Ferran Garagarza, el director esportiu, i després també sentirem les valoracions del tècnic a primera de l'Espanyol, Manolo González.
I no només Manolo González avui han anunciat que renovarà, el club també ha anunciat que Sara Monforte serà l'entrenadora, en aquest cas nova entrenadora, de l'equip femení de l'Espanyol. Després de setmanes de parlar de la prellista de la selecció espanyola per anar als Jocs de París, ja tenim la llista definitiva, s'ha anunciat avui, per tant ja sabem quins jugadors del Barça doblaran aquest estiu. Ramon Salmurri, a veure, qui farà Eurocopa i Jocs finalment?
Només un, Fermín López, és l'únic futbolista blaugrana que està ara mateix disputant aquesta Eurocopa i que també disputarà els Jocs Olímpics. Com dius, avui hi ha hagut la roda de premsa i la presentació de la llista de 22 futbolistes, els 18 escollits més els 4 reserves per part de Santi Denia, el seleccionador espanyol de cara als Jocs Olímpics. Fermín repeteix en una llista on també hi ha Pau Cubarsí, que recordem-ho, va ser descartat a darrera hora per jugar a l'Eurocopa, i on també hi és Eric García, el futbolista del Barça, s'ha dit al Girona. Un Eric que ja va guanyar la plata olímpica a Tòquio el 2021 i aspira ara a penjar-se una segona medalla. Com Fermín, també Àlex Baena del Villarreal fa dobleta aquest estiu i repetirà Eurocopa i Jocs. Van ser 6 futbolistes els que a Tòquio van repetir Eurocopa i Jocs, amb el famós cas de Pedri. Ara, en aquesta ocasió, són 2. No hi ha representació del Real Madrid i sí un futbolista a l'Espanyol, el porter Joan García.
No marxis al Murri, que ara parlem de l'Eurocopa.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Avui quedaran definits els vuitens de final de l'Eurocopa. Ahir es va confirmar la classificació de 5 equips més amb la sorpresa, Salmo, d'Àustria.
Majúscula aquesta sorpresa, l'Àustria de Ralf Rangnick, primer per ser una selecció sense un gran històric acumulat en el seu palmarès i sobretot també per tenint en compte en quin grup s'han classificat. Hi havia, per exemple, la selecció francesa o els Països Baixos. Per tant, sorpresa majúscula ahir, aconseguint a més la victòria davant els Països Baixos de Ronald Koeman, i això sumat a la punxada de França davant Polònia, van empatar un amb gol de penal de Robert Lewandowski, han deixat l'Àustria de Ralf Rangnick com a primera de grup en aquesta victòria davant els Països Baixos. Per cert, imponents les imatges de Joey Veerman, el migcampista holandès, quan va ser substituït i també, evidentment, assenyalat per part de Ronald Koeman al minut 35 de la primera meitat. Va marxar a la banqueta i es va posar a plorar, tapant-se la cara amb la samarreta. Classificades també la Dinamarca de Christensen després de l'empat amb Sèrbia, i Anglaterra i Eslovènia. Empat a 0 en un partit suporífer. És impossible no desesperar-se amb el talent anglès i el poc joc que ofereix.
Doncs precisament d'aquesta Anglaterra en parlem ara amb l'analista del Catalunya Migdia. Que és la Mireia Vera. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara el Salmurri deia suporífer el joc d'Anglaterra. És cert que, de moment, no ens equivocaríem gaire si diem que Anglaterra està sent una de les decepcions d'aquest torneig?
No, jo crec que aneu molt ben encaminat juntament amb França, sobretot a nivell de joc. El que passa és que acaba passant com a primera de grup. Jo crec que, tot i tenir unes individualitats espectaculars com Bellingham, Kane, Saka, Foden, Declan Rice, hi ha molt poca presència a joc col·lectiu, són incapaços de trenar jugades amb sentit per poder atacar millor. Sí que és cert que ahir Sèrbia tenia un plantejament defensiu molt interessant i que costava de passar, però tu has de tenir recursos, has de tenir jugadors que et puguin obrir el camp per poder superar aquestes situacions que ahir Anglaterra no va provar en cap dels moments. Crec que Southgate, el seleccionador, és incapaç d'operar durant el partit, que crec que podria donar eines als jugadors per poder evolucionar, per poder millorar durant el joc, perquè crec que la primera part va ser millor que la segona, és a dir, que l'equip encara va anar a pitjor, i crec que passa de puntetes amb un paper molt discret, on jo crec que Anglaterra trenca amb el que es pensava a l'inici, que era una selecció favorita. Crec que haurà de millorar moltíssim si es vol fer amb l'Eurocopa, marcant només 2 gols en aquesta fase de grups. És cert que passa 8ens, que pot fer un tomb la situació, però ara mateix veig Anglaterra sense un pla B, sense jugadors amb ànima, no?, de poder donar-li la volta, i això que són jugadors que han fet una temporada brutal, i l'aire que respira la selecció anglesa no fa pinta de que es pugui coronar amb aquesta Eurocopa fins ara.
Doncs aquest és l'anàlisi de la Mireia Vera. Veurem si Anglaterra és capaç de revertir aquesta situació a partir dels 8ens de final. Avui es tanca la fase de grups i, per tant, es disputen els últims partits que han de classificar. Marta García, les últimes seleccions per aquests 8ens de final.
I amb els ulls ficats en el Georgia-Portugal, no per la classificació en si, els portuguesos ja estan en 8ens amb 6 punts, sinó per la situació del blaugrana. Joao Félix no ha jugat ni un minut encara en esta Eurocopa, i s'ha comentat que no hi ha gens de feeling amb el tècnic Robert Martínez. Ho comenten així a l'un, el jugador, i l'altre, el tècnic.
He vist la notícia. No es puc dir clarament que és mentida. Si no, no estaria aquí. Em sembla una falta de respecte cap a mi i també cap al míster.
Per com el nom del míster.
No relvado, fora del relvado, no treino.
A la gespa, fora de la gespa. El nivell dels nostres entrenaments està sent increïble i el nostre rendiment és una conseqüència d'això. Aleshores, en Joao no mostra... Ell vol jugar, però està preparat.
Quere jugar, mas està preparat.
En este grup F també se juga el República Txeca-Turquia. Els turcs tenen 3 punts per un dels txecs i els georgians. Els dos partits començaran a les 9. Abans, a les 6, tot per decidir en el grup E, Eslovàquia-Romania i Bèlgica-Ucraïna.
I l'altra mirada de l'Eurocopa, que cada dia ens acosta, ens atansa l'Ou del Serra, ens fa parlar avui de pares i fills. Tot i que no és freqüent trobar més d'un futbolista professional en una mateixa família, sí que hi ha alguns casos força rellevants. Avui, l'Ou del Serra, l'Eudal, s'ha volgut fixar en pares i fills que han arribat a jugar una fase final de l'Eurocopa.
I n'hem trobat més d'un i de dos, fins a 7 casos en concret. Els primers a aconseguir-ho van ser els Cruyff, pare i fill. Johan Cruyff només va disputar una Eurocopa amb els Països Baixos, va ser la del 1976, en què va acabar tercer, i 20 anys més tard, Jordi Cruyff també va disputar l'Eurocopa del 96 amb els neerlandesos i va aconseguir fins i tot marcar un gol a la fase de grups. A partir dels Cruyff, fins a 6 famílies més han tingut presència en una Eurocopa, com per exemple els danesos Schmeichel. El pare Peter va ser campió a l'Eurocopa del 92 en Dinamarca i el fill Kasper, també porter, està jugant aquests dies l'Eurocopa d'Alemanya. Un cas semblant passa amb els Thuram, Lilian el pare i Marcus el fill en França, Enrico i Federico Chiesa en Itàlia, Gica i Yanis Hagi en Romania i Dani i Daley Blind amb els Països Baixos.
A Caprabo tens més estalvi amb el pla 2x1 acumula euros a la teva targeta Club Caprabo. Tonyina clara en oli vegetal, pack de 3x70 grams Eroski bàsic a 2,65 euros. Comprant-ne dues, acumules 2,65. I patates chips cruixents Selectia 150 grams a 1,30 euros. Comprant-ne dues, acumules 1,30. Combina els productes senyalats. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
I abans de la publicitat, un apunt blaugrana, el Barça té negociacions molt avançades per aconseguir els diners pendents de Barça Vision, ja sabeu, són uns diners que necessita per poder fitxar amb normalitat aquest estiu. Una de les empreses amb qui està negociant des de fa setmanes és Spotify, el ja patrocinador del Barça es faria càrrec de part d'una part dels milions pendents de la venda de Barça Vision mitjançant un fons d'inversió. La Lliga té la informació diària de tots aquests moviments que haurien de permetre, com dèiem, al club entrar en aquesta norma 1-1 per fitxar, tot i que resoldre els comptes pendents de Barça Vision no seria l'únic condicionant. Els pròxims dies s'hauria de tancar aquest acord. De tota manera, aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, tindrem més informació al voltant d'aquesta notícia. I a la Copa Amèrica, l'Argentina ha guanyat aquesta matinada a Xile per 1-0 i ja està classificada per als quarts de final. El davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, ha fet el gol de la victòria argentina. I l'altre partit jugat aquesta matinada, el Canadà ha superat el Perú per 1-0. Avui, dos partits més, Ecuador-Jamaica, partit que comença a les 12, el podeu seguir per Esport 3, i Venezuela-Mèxic, que el podeu seguir per TV3 a partir de les 3 de la matinada. Fem una pausa i quan tornem parlem dels jocs.
Catalunya migdia.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien, Peyu, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
i amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fer.
A Georgetown, Washington DC, han assassinat una dona influent. El principal sospitós és el marit, 40 anys més jove i mentider professional.
Ulrich Mack, treballo al grup de persones eminents.
Amb Christoph Waltz, Vanessa Redgrave i Annette Bening. La gran pel·lícula El crim de Georgetown a la plataforma 3CAT i a TV3 divendres a la nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
Avui falta un mes just per la inauguració dels Jocs Olímpics de París i la Marta García ha estrenat un nou capítol a la Vil de París, que és el podcast olímpic de Catalunya Ràdio, que podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT, i que aquest episodi està dedicat al tennis. I avui que falta un mes, precisament, doncs se saben alguns detalls més, Marta, de la cerimònia d'inauguració.
És la gran aposta d'estos Jocs de París, perquè recordeu-ho, per primera vegada seran a obert i no dins d'un estadi. El Sena serà el gran protagonista i és per això que esta setmana han començat els assajos en diferents hangars fora de París, que recreen un escenari paregut al que se trobaran el dia de la inauguració. S'han hagut de fer estudis de viabilitat sobre la resistència dels ponts, els molls, el vent que podria fer aquell dia, les corrents que poden haver en el Sena, el ritme de navegació dels vaixells ha de ser molt precís i coordinat amb la música. Maudle Pladé, que és la directora de dansa de les cerimònies de París 2024.
La cerimònia d'obertura olímpica.
De cara a la cerimònia d'obertura olímpica, el teatre serà París, i què millor que sumar París amb el Sena. I la veritat és que de seguida he quedat convençuda que serà un dels actes més memorables d'aquest segle per França.
En total són 4 cerimònies, inauguració i cloenda dels Jocs i el mateix format per als Paralímpics. I entre tot plegat hi participaran vora 3.000 artistes.
I el Comitè Olímpic Espanyol ha confirmat que el piragüista balear Marcus Cooper i la regatista gallega Tamara Chigoyen seran els abanderats d'aquests Jocs de París. Un dels equips que hi participarà serà el dels refugiats del Comitè Olímpic Internacional i ho farà Ernest Macià per tercera vegada consecutiva.
Sí, des de la seva creació l'equip ha comptat amb un total de 29 esportistes refugiats i enguany l'equip també estarà format per 29 atletes que venen de països com Síria, el Sudan del Sud, l'Afganistan, Eritrea, República Democràtica del Congo, entre altres països. Quins són aquests esportistes? Bé, entre els noms destacats que ja han participat en uns jocs hi ha la Yusra Mardini, nedadora siriana i primera abanderada, Popole Misenga, judoka congolès, Rose Naditske Lokonien, corredora de mitjana distància del Sudan del Sud, o la debutant afganesa en breaking dance i refugiada a Espanya, Manisa Talash.
Important, tu eres niño o mayor o jóvenes, solo cuando no te le gustan, van a matarte. Tuve depresión, mis problemas de yo, de mi familia. Cuando yo estuve en Afganistán, era solo un sueño, pero ahora estoy viviendo en ese sueño.
Molt bé, doncs el COI, que va crear aquest equip per conscienciar sobre la situació dels refugiats a nivell mundial, consolida per tercers Jocs Olímpics l'equip dels refugiats i els Jocs Olímpics els hi permet oferir una plataforma a aquests esportistes per seguir competint al nivell més alt tot i les circumstàncies adverses dels seus països. Tots els integrants de l'equip dels refugiats han superat, cal dir-ho, les mínimes olímpiques.
Tornem al futbol. El Nàstic obre una nova etapa després de la marxa ahir del president Josep Maria Andreu i amb el record encara viu de tots els incidents a la final de la fase d'ascens, amb demanda inclosa contra l'àrbitre Éder Mayo Fernández, Carles Vila.
Ahir Andreu va dir adéu a 15 anys en dues etapes com a màxim responsable del Nàstic, en una decisió que ja tenia presa i que no la va poder anunciar com volia amb l'equip a segona. En el seu comiat, a més d'assegurar que la viabilitat del club està garantida i que continuarà com a conseller, també es va referir a tota la polèmica arbitral. Va assegurar que molt del que es va escriure a l'acte és mentida.
El vestidor de l'àrbit, com sabeu, està al túnel de vestuaris, però també està a la part dalt de la tribuna i toca a la part de l'accés a la tribuna des del carrer. Van haver insults, no? Van haver situacions una mica complicades, no? Però bé, jo crec que això és una cortina de fum, no? I una manera de voler justificar el que havia passat al camp. Jo crec que l'àrbit no va patir en cap moment problemes d'integritat, com he sentit o com he llegit.
Josep Maria Andreu creu que a l'àrbitre li va faltar caràcter i que, de fet, la seva designació ja es va fer per mirar d'afavorir l'ascens del Màlaga. El Consell creu que hi ha prou proves per tirar endavant la demanda civil que volen presentar contra Éder Mayo Fernández. Avui, per cert, s'han denunciat les sancions per part del comitè de competició per aquests incidents de dissabte.
La situació del Força Lleida de bàsquet femení sembla que es desencalla i que mantindran la categoria prevista a la Lliga Femenina 2 després de l'estira i arronsa dels últims dies entre el club i les jugadores, Montserrat Raya.
Unes jugadores que van protestar ja a la tarda al pavelló Barris Nord, on van presentar un manifest firmat per més de 2.500 persones que donen suport a l'equip per continuar la Lliga Femenina 2. Les jugadores del Robles Força Lleida van contradir les declaracions del president del club, Albert Aliaga, que assegurava que només 4 jugadores de l'actual plantilla tenien voluntat de seguir. Abril Reixac, jugadora del Robles Força Lleida.
De les 7 jugadores que hem signat el comunicat, només havien parlat amb dues, i aquestes dues no eren exjugadores, com ha dit ell, sinó que aquestes dues havien transmet el dubte de que no sabien què fer per motius professionals, no sabien a mitjans de març, abans d'acabar la temporada, no sabien què fer de cara l'any que ve. Les altres 5 no havien parlat amb nosaltres.
Jugadores i directiva del Força Lleida es van reunir després de la protesta. En un comunicat posterior, el club assegura que si tenen el suport de les 7 jugadores, podran continuar la Lliga Femenina 2. Les jugadores consideren que la continuïtat de l'equip no hauria d'estar condicionada per la continuïtat de cap jugadora, però agraeixen que el club hagi reconsiderat la seva decisió.
Ja acabem amb alguns apunts més. Marta, del dia?
Doncs sí, perquè sembla que el Joventut fitxa l'escorta canadenc Cassius Robertson, que arriba procedent del València Bàsquet i firma per 2 temporades en el mercat, però de l'Uni Girona, fitxatge de l'ala pivot australiana Chloe Bibi, que arriba procedent del Grosso polonès i és el quart reforç de l'equip. I també en bàsquet, el Baxi Manresa ja sap els dos rivals que tindrà en la Champions League FIBA. Els del Bages en el grup G s'enfrontaran al Dertona italià, el Chemnitz alemany, i encara els hi falta un tercer rival que està encara per decidir.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem a les 7 amb més informació esportiva amb el Tot Costa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.